Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Diari de Joan Fuster, de 1952 a 1960. Joan Fuster, divendres 10 d'abril de 1953, sueca. François Rabelais ha mort a l'edat de 70 anys. Carrer dels Jardins, el 7 d'abril de 1553, i és enterrat al cementiri de Sant Pol. Ho acabo de llegir al diari. Ahir mateix, vas morir-te. D'això en fa 4 segles, és clar. Ahir, però, hi hauríem de celebrar d'alguna manera. Per exemple, bevent. Venite apotemus. No és que jo cregui que la mort d'algú, la teva o la meva, hagi de ser celebrada. Allò que se'n diu celebrada. Ni bevent, ni recitant absoltes, ni en cap altra ornamentació efusiva. Per què morir-se a fi de comptes és una cosa literalment ignominiosa. Tu ja ho entens, oi? Però cal que et commemorem. Es tracta d'un costum que les persones cultes han establert. No sé ben bé per què. Potser per passar l'estona, potser per impietat, o per justificar-se la cultura i fer-nos veure, com el llemosí del teu llibre, que venen més o menys de l'Alm, inclit a cèlebre academi, que l'Homme Vosité l'Utec. No fora discret d'esquitllar-se'n, doncs. Ells ho faran al seu estil, amb tènues discursos, amb tesis doctorals, amb cerimònies cartilaginoses o trossos de pedra. Hi ha res més trist que una tesi doctoral? Fes el favor de dir-m'ho. Som nosaltres que ens hi agradem. Nosaltres, la posteritat, necrofília, necròfaga, canora. De fet, les tesis doctorals només serveixen, i encara, pour se torcher le cul, concretament culs doctorats. Alguns tanmateix, jo i d'altres com jo, n'estic segur, gent obscura i domiciliària, optem per recordar-te amb un glob de vi, o amb l'acte solemne de descordar-nos la bragueta i pixar o fotre a continuació, o amb un dinar gras, d'aquells que per tu anomenem pantagruèlics, o rient. Podrà semblar un sacrilegi, sens dubte, això d'aplicar una rialla en sufragi de l'ànima d'un difunt, i no. Pour se carrer, et le prop de l'homme, com ens has ensenyat. I també perquè al capdavall, la teva ànima, si en tenies, no deu necessitar sufragis després de tant de temps. Som lectors teus, lectors desinteressats, superflus, grisos. No ens acostem als teus escrits o vidres amb malícia de filòleg ni a fer-hi exercicis segurament acrobàtics de literatura comparada. El llegim per llegir-te, i prou. Attendez un peu que j'ai un quelque trait de ce bouteil. Una gota o dues i girem la plana. El llegim i en riem. Tu vas inaugurar una nova mena de riure dins l'àrea de la civilització occidental, ja i cristiana. I ens sentim feroçment humans quan la practiquem. De més a més, a sota hi ha una lliçó. Viver, joiex, és la teva consigna. Ben mirat, aquesta seria l'única forma de viure, i de viure com Déu mana. Hem de viure com tu ens aconselles, no com ens aconsellen Hegel o Sartre, o qualsevol altre escrúpol monstruós. L'home, que és en última instància una fisiologia que riu, si se'm tolera la fórmula. Le ventre affamé n'a point d'oreille, deia Panurge. El ventre i el baix ventre no tenen orelles, o més aviat, les tenen molt fines. No discutirem pas per això. Hi ha, per un costat, la qüestió dels dos ventres, la gloriosa, múltiple, calumniada concupiscència, permanent i astuta, i hi ha, damunt, el fet de poder riure. Són faves comptades. Riure's és una exclusiva de la raó en el sentit més restringidament francès del mot. Quan redactava les teves històries, ja et fes vells, segons sembla, o no? Tal vegada paties de gota, o tenies una pròspera úlcera a l'estómac, o bé el fetge se t'insolentava, i òbviament la teva capacitat venèria havia disminuït moltíssim, tant que ja no era sinó una pura il·lusió de l'esperit. i malgrat tot feies estampar allò de viveu contents i feies propaganda de la taula i del llit, amb ironia o no, amb sarcasmes inclús, però en el fons seriosament, i ens convidaves a riure. Ens hi convides o obligues a burlar-nos de tot, o sigui, de tot el que és digne de burla, o sigui, de l'irrisori essencial, o sigui, de nosaltres mateixos. Fem riure els homes. La muntanya, un pou. Les dicotilidònies, l'aiguarràs, un cuc, mil cucs, el capvespre, els diamants. La dispèpsia de les vaques no fan riure. Com no fan riure la mar, les seccions còniques i, en general, els protozous. No ens en riem. Ni sabríem com fer-ho. Nosaltres, sí, ens fem riure els uns als altres. És una sort que sigui així. Vol dir que encara som homes, que encara tenim la raó intercalada entre les vísceres. La raó ens aprofita per riure'ns. Jo de tu, tu de mi, ell de tots. I per a més coses, naturalment, ens ajuda, d'altra banda, a reconèixer que també som irracionals. Chomsky pense, Rousseau pensant. Metàfores idiotes per designar o no designar. En definitiva, no designar el cos. Què pensa? Què pensa perquè riu? Ric ergo soc. Soc home. El rot, el pet, l'ejaculació, l'afectuós estímul de l'alcohol, però igualment el reuma, la ciàtica, les malversacions cardíaques, el càncer, formen part de la condició humana. El teu estar Montaigne, prou que ho deixa aclarit, és lamentable, què hi farem? No hi ha més remei que acceptar-ho. I els qui no gosen, que entren en la trapa. Aleshores, com viure, Joiex? O no serà que viure, Joiex, és viure amb l'expectativa del reuma, de la ciàtica i de la resta? En la teva època encara no s'havia inventat, posem per cas, l'aspirina. Ni s'havien inventat tants productes enigmàticament benefactors com avui tenim al nostre abast, incloent les tècniques quirúrgiques i etc. Un simple mal de queixal, una alada migranya, una pròstata inclement, quan tu vivies, devien ser tot un problema, i no diguem ja els altres suplicis amb què ens obsequia la inflexible deterioració del nostre cos. La teva sàtira, suposant que sigui sàtira, ho passava per alt, això. No hi fa res, jo solament procuro subratllar la contrapartida desoladora, i la incorporo, com tu faries, o hauries fet, a l'operació del riure, o a la de plorar, que si bé es mira és igualment humana. Tu ploraves de tant en tant amb llàgrimes o sense? No? M'ho imagino. Però continuem. Ells, perquè ells hi són, els altres, els enemics de la carn, els enemics del món, i valgui l'eufemisme, els enemics del dimoni, tancaven i barraven les portes, totes les portes, les del rot, les del pet, i sobretot, les de l'ejaculació. I si de cas eren indulgents amb la beguda, el detall no representava més que un avantatge subsidiari. Tu vas plantar-los cara a la teva manera. No cal dir-ho, sucant la ploma en àcids inèdits. Quan et llegim avui, no acabem de fer-nos encàrrec. Ho barrejaves tot, això i les altres coses. Les coses immediates de la teva època, que t'apassionaven tant com a mi les meves, encara que no ho sempli, tampoc no em va molt dit. Citaré un passatge teu, per explicar-ho, un passatge que poses en boca de gimnast, Momignon. Je ne te vois que rire, car tu es gentil petit monachou. Monachou in claustro, non valet o vaduo, sed, quando es extra. Benevalent trigintia. Com el teu germà, l'altre fill de puta, Erasme, tenies molt mal concepte dels monjos. Això, tot i la seva importància decisiva, proclamem decisiva, no passa de ser una anècdota. I ara què hi penso? Has considerat que la teva escriptura estava condemnada a no ser de fàcil tràmit en la societat industrial semi-desanalfabetitzada? Cal tenir una mica d'idea del llatí per entendre't. Monacus in claustro. Sort que aquí som relativament romànics, i ja ho pesquem. Però no ho oblidis, vas fer mal de ser un intel·lectual que escriu per a intel·lectuals, com tothom, i compris don Rafael Pérez i Pérez de Quatretonda. Els teus lectors pòstums, jo, que sóc pòstum de tu, i tots som pòstums d'algú, i algú, si Déu vol, serà pòstum de nosaltres. Els teus lectors pòstums, dic, no te'n fem retret. És la llei d'herència, la llei de l'ofici. Podem llegir-la per instint, i gràcies a les tesis doctorals de què fa un moment abominàvem, necessites notes a peu de pàgina, això és. En el pecat portes la penitència, com deia la meva àvia, que el salsia. T'has fet vell, el Cofibras, François Rabelais. Fer-se vell és, i ja ho comprenc perquè començo a ser-ho, una mala cosa. A 31 anys, tu, no senties la por del pes de l'edat. Un que té por de fer-se vell ja és un vell. És el que em passa a mi. Però els anys 31, 80, 400 són vidriol i el cos decau, el cos, l'única seguretat de viure que tenim. De tota manera, sospito que som més humans com més ancians som, a condició de conservar una mica de lucidesa. Això és evident. T'has fet tan vell tu, el Cofibras, Rabelais, que de sobte el teu llibre, els teus llibres, se'ns presenten com una tètrica hipòtesi senil. Per a viure contents, no serà imprescindible ser joves? És possible que sí, que això sigui la clau del problema. No m'atreveixo a suposar-ho. En tot cas, sempre hi som a temps per a riure. També és difícil de riure en llibertat, que és com s'ha de riure. Hic et nunc. Ningú no riu, ningú no es riu. Ho hem de riure d'amagat ben sovint. Ells, els ells de sempre, ara més armats, més durs, més cautes que mai, no volen que riguem. No sols no volen que en riguem d'ells i ens en riem clandestinament, ens en riem, sinó que fins i tot ens neguen el dret a debatre'ns de la rialla mútua entre nosaltres, ni que només sigui per esbravar-nos. La veritat és que et temen, a tu, François Rabelais, Médecin, temen la teva manera de riure, la decocció verbal de la teva rialla, i et tenen mig prohibit o prohibit del tot, i diuen que Fra Luis de Granada és més vàlid que tu, o Paul Valéry, i això també és una manera de prohibir-te. Ets pols, t'has convertit en la pols que et predeien. Després de 400 anys de mort, qui no és pols? Polvo, ceniza, nada. Pensen com a màxim que ets admissible com a objecte de bibliofília o de tesis doctorals. En obrir avui el periòdic i advertir que cal honorar-te pel centenari, que cal honorar-te absurdament en el dia i l'hora en què vas deixar de ser un home per esdevenir cadàver o cantimplora, cadàver, notícia documentable, corrupció fatal, decideixo dedicar-te una elegia. Això que ara escric, en ratlles desiguals, arbitràries, precipitades, deu ser una elegia. Si no m'equivoco, en diuen elegia. Ja he perdut l'hàbit de confeccionar versos, però no importa. I si no són versos, tant se me'n dona. I els escric amb l'ampolla al costat, com tu voldries, com tu volies. T'has mort, fa 400 anys que t'has mort, sorry. Tots ens morirem un dia o altre, no passis ànsia. En la teva obra no sols parlar de la mort, i havies de morir-te, però la mort hi és present. I una mica la lluita de classes. Ets mort definitivament enterrat, esvaït, perquè la vida acaba així. Segons ens ho fa veure l'experiència, tu, mort. Generacions i generacions en petites dosis, grups modestos, ocults, compradors de llibres, t'han estat fidels, t'han llegit i han begut un vas, una copa, a la teva memòria. No t'han dedicat l'alegria d'un dinar o un orgasme, ja que en aquestes circumstàncies ningú no pensa, sinó en la victòria o en la resistència dels ventres. Però quan dinem i ets tu, així mateix, quan fem jugar el sexe, com per don se ha dicho. Sobretot això últim. Tot ben sospesat, les còpules de les parelles instruïdes, si més no de batxillers en amunt, haurien de consumar-se a honor teu, una vegada a l'any pel cap baix. Tu, l'anti-Sade, l'anti-Laurens, l'anti-Joyce, l'anti-Miller, tu, el jocund hagiògraf de la Berga, l'amable advocat de totes les necessitats corporals, de cagar i tot, tens ben guanyada la nostra devoció. Més que més, quan ens has indicat a reconsiderar-ho tot en funció del viure. Amics, bebem-hi.
Has escoltat un podcast de Radio Terra, la veu dels Països Catalans.